Hola a tothom, molt bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí. Estem a punt de celebrar un acte de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme, Calonge i Sant Antoni, que, com sabem, és el patrocinador d'aquesta càtedra de la Universitat de Girona, que uneix i treballa per tres conceptes que són la gastronomia, la cultura i el turisme, de forma junta i de forma separada. Però avui, justament estem celebrant un acte, ara donarem pas als nostres convidats, aprofitant doncs, que s'uneixen dos aspectes, com a mínim dos d'aquests aspectes, o tots tres, que són la gastronomia, la cultura en forma d'arquitectura i el turisme. Tot això doncs, està unit en la idea d'aquesta conjunció i aquest treball conjunt que fan la Anna Sabrià i en Quim Casellas. Avui és el Dia Internacional de l'Art. És un dia d'aquests que tot el món se celebra que existeix d'alguna manera l'art. L'art com una forma de transformació i de transcendència del nostre quotidià. En aquest any que hem patit molt, tots, de forma individual i de forma col·lectiva, de forma social, el Dia Internacional de l'Art ens dona una glopada d'aire fresc. Hem de pensar, per què avui? Doncs, avui ho celebrem perquè és el dia que va néixer Leonardo da Vinci. Leonardo va ser una persona molt estudiada, una persona molt important dintre del món modern, tothom el coneix. Potser la faceta que es coneix menys és que era un gran cuiner i que va tenir alguns restaurants a Florència, en concret, va tenir un restaurant Botticelli i va posar altres cuines. Va treballar també en la cuina dels Sforza de Milà i va preparar el casament del fill de l'Sforza amb la Isabella d'Este. És a dir que Leonardo va fer una feina semblant al que fan Anna Sabrià i al que fan Quim Casellas. Passo de seguida a la celebració, per tant, a la presentació d'aquestes dues persones convidades. Estem contentíssims que hagin acceptat de participar amb nosaltres perquè feia ja alguns mesos, i en el cas de l'Anna Sabrià ja potser més d'un any, que volíem doncs, tornar a connectar sobre aquest tema, perquè ella és una arquitecta de l'Empordà que ja fa 5 anys aproximadament va posar el seu despatx propi i que des de que es va construir i ella va fer el disseny i la construcció del restaurant Bòtic, que li va encarregar l'Albert Sastrejaner, i va estar un restaurant que ja estava, doncs, tenia aconseguit la segona estrella, el local, l'espai d'aquest restaurant el va fer ella. I això va ser importantíssim perquè, evidentment, li va donar una visibilitat, diguem-ne, potent en el tema de la gastronomia, de l'espai gastronòmic. Després va venir doncs, Paco Pérez amb el Miramar de Llançà, Quim Casellas amb el Casamar de Llafranc. Molt bona tarda, Quim. La família Fredera Gomà de les Magnòlies, que li van encarregar la cafeteria Buttercup a Girona, a la plaça Belllloc, que aquest petit bar, bueno, aquesta cafeteria, ha estat guardonada amb el Premi d'Arquitectura de les Comarques de Girona l'any 2020 en la categoria d'interiorisme. I també doncs, ha tingut encàrrecs hotelers com el Sant Roc de Calella de Palafrugell, ha fet treballs a l'Hotel de la Costa, a l'Hotel Costa Brava, a Ses Vinyes, a Cal Liret. Aquest últim, menció honorífica en els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona en l'apartat de rehabilitació. L'han convertit totes aquestes actuacions en un especialista en aquest sector. A nivell de formació, també l'Anna Sabrià és una persona que no ha deixat de formar-se. Es va treure el títol d'arquitecte tècnica a la UDG l'any 2000, el que en diem aparellador, dèiem abans. Després va fer el superior a Ramon Llull i el postgrau en arquitectura hotelera el 2017 a l'escola CERT. Per tant, amb tot aquest temps d'experiència, de treball pluridisciplinar, el seu entusiasme en el nivell professional i personal han fet d'ella doncs, una persona que treballi d'una forma integral amb arquitectura, enginyeria, amb equips d'arquitectura, enginyeria, interiorisme, etc. I fins aquí, molt bon dia i molt bona tarda, Anna Sabrià. Presentem un moment Quim Casellas. Quim Casellas és un dels cuiners més coneguts també de tot Espanya i de Catalunya i de Girona en particular, de l'Empordà no en parlem. Ell, des de molt jove, li agradava cuinar i es va dedicar, doncs, a treballar a l'hotel familiar, l'hotel Casamar. Es va posar a treballar amb Joan Piqué, que es va convertir en el seu mestre i el seu referent, i una persona que li va donar aquesta oportunitat de descobrir la grandesa de la cuina. Després es va formar, més tard, amb Carles Gaig, amb Joan Roca, amb Fermí Puig, i així d'aquesta manera, van adquirint una visió més àmplia que li va permetre, doncs, atrevir-se amb noves tècniques i experiències. Sempre unit a l'Empordà, al seu territori i als seus productes, va entrar a formar part del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet, que també ha estat la cuina de l'Empordanet repetidament premiada, i reconeguda, i després també en el moviment de l'Slow Food. Bé, el 2011, tot aquest treball previ li fa que aconsegueixi la primera, l'estrella Michelin, que també dona un pas important a la seva carrera. Bé, ja sabem que els cuiners en el nostre territori, els grans cuiners, són persones que fan un treball a la cuina i fan un treball social, fan un treball a la societat important perquè es consideren persones rellevants, persones influents, i per tant, evidentment, a partir d'aquell moment, doncs, se li demanen moltes coses, i ell, a partir del 2014, i a partir de l'esdeveniment Et convido a sopar, que es va fer a Madrid, doncs, comença el seu projecte Entaulats, que és un projecte interessantíssim que consisteix en acostar a la cuina i els hàbits saludables de diferents col·lectius per, diguem-ho així, treure rendiment de lo que és els beneficis d'aquesta cuina a col·lectius que normalment estan allunyats de l'alta gastronomia. Col·labora amb Turisme, amb l'Agència Catalana de Turisme, amb campanyes publicitàries, etc. I el 2016 va ser escollit ambaixador de la Gamba de Palamós. També dic que, és clar que en aquest moment, a partir d'aquest moment que aconsegueix l'estrella Michelin, ha treballat com a ambaixador de la seva cuina a la Xina, a Gran Bretanya, als Estats Units, a França, a París, a Portugal, a Alemanya. És a dir, que ha col·laborat en tot allò que ha fet per la cuina particularment, però també per la promoció de tot el territori i de l'Empordà, també en particular, en els espais exteriors, en els que en diem mercats emissors de turisme. I actualment, amb la seva germana, doncs porta també la gestió de l'hotel La Malcontenta, de la cuina del restaurant de l'hotel La Malcontenta. I fins aquí he dit unes petites coses perquè no m'ho vull allargar més. Us els presento i ja donem pas a la seva ponència. Els que vulgueu participar, teniu un xat obert, que després d'aquells que acabin de parlar, doncs amb la Mireia Pasqual, que és la coordinadora d'aquesta càtedra, a la qui agraeixo tota la feina que està fent dia a dia, enormement, i agraeixo també, doncs, repeteixo, de l'Ajuntament de Calonge i en particular al seu alcalde, que és el promotor directe d'aquesta càtedra, el treball que puguem desenvolupar, doncs, al llarg de tot aquest temps. I també saludem, doncs, a la Carme Coll i el Lluís, que ens acompanyen per cobrir, doncs, aquest acte a nivell, diguem-ne, de comunicació. Moltes gràcies i endavant. Endavant, Anna.
Hola. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-nos en aquesta xerrada. Hem dit que no ho hem fet mai, no? Això, xerrar. Però que ens ha servit d'excusa també per posar sobre la taula algunes coses que ens acompanyen, no? O posar, veure aquestes similituds i aquestes diferències que acompanyen les nostres professions. Llavors, hem preparat una mica un suport. No tenim posat a punt, es veu?
Sí.
A veure.
Molt bé. Sí.
A veure, una mica, hem titulat aquesta conferència Arquitectura i Gastronomia a la mise en place de l'espai gastronòmic perquè volem posar una mica a parlar del que ens apropa, del que ens ha fet que treballar junts fos una experiència molt gratificant. I per fer-ho es parlarem de quatre coses principalment. No? En primer lloc parlarem d'aquesta fusió entre arquitectura i gastronomia amb tres exemples molt clars, alguns propers on hi ha aquesta bona trobada de professionals del món de l'arquitectura i del món de la gastronomia. Després parlarem d'aquest diàleg d'entre arquitecte i cuiner, el que és l'experiència gastronòmica des del punt de vista que ja no és només menjar, sinó què suposa aquesta experiència gastronòmica, què n'esperem. I en quart punt us parlarem una mica del nostre cas pràctic, que és aquest projecte que has esmentat tu i que és quan ens hem pogut treballar junts en la reforma de la cuina del Casa Mar. Fusió entre l'arquitectura i la gastronomia. Doncs, per nosaltres, un cas rellevant és el Four Seasons de Nova York, on treballen dos personatges com Mies van der Rohe i Philip Johnson i creen un espai absolutament emblemàtic, un de reunió de Nova York amb grans referents on l'espai té una importància brutal, on se socialitza, es fan negocis, no? Però molt més proper tenim un cas fregant, no? que és aquí mateix, que és Olot, que és la conjunció i la bona trobada de la Fina Puigdevall amb RCR. Es tracta de dos equips molt potents, o sigui, en la part de la gastronomia, evidentment, la Fina ja té dues estrelles, a més és una de les poques dones que té dues estrelles. No? I per altra banda, doncs, RCR, que el 2017 li donen el Premi Pritzker. No? Són tots catalans, tots afincats a Olot i ens ensenyen i creen aquests espais dels quals doncs, bueno, és absolutament emblemàtic. Un altre cas és Atrio, a Càceres. Tornem a ser amb Toño Pérez i José Polo, que fan aquest projecte de rehabilitació a Càceres, que fan un hotel amb un restaurant amb una potència brutal i que està abanderat el projecte per Emilio Tuñón i Luis Moreno Mansilla. Ells mateixos a la web tenen aquesta petita frase que hem subratllat en vermell, no? Diu, la obra de Atrio adquiere su sentido al ser el lugar común del acto de fe mutuo y de la complicidad entre propietarios y arquitectos, no? I acaba dient, es la feliz armonía con otros dos hacedores de sueños, los arquitectos Emilio Tuñón Álvarez y Luis Moreno Mansilla, no? O sigui, ells des del punt de vista, això és a la seva pàgina web, de cuiner i sommelier, no? I té, ostres, hacedores de sueños, que és la il·lusió que tinc jo, no? De fer realitat els somnis dels cuiners aquests més propers, no? Aquests són els personatges i aquest és l'essència i l'ambient que respira en aquest hotel i en aquest restaurant, amb aquesta cuina meravellosa que jo crec que t'encantaria de treballar, no? Aquí dins. Què ens uneix, no? Què ens uneix als arquitectes i als cuiners?
Jo primer de tot, hola Dolors, Mireia, jo estic molt content de poder fer aquesta xerrada. Sí que hem parlat molt amb l'Anna, però no havíem fet mai una presentació conjunta. I res, jo crec que és veritat que com vam proposar una mica això, tota aquesta introducció, hi ha tres exemples o quatre, jo crec que la bellesa i que la restauració va junta, no? Si tots busquem un restaurant maco, evidentment que si mengi bé, però jo crec que cada cop estic més en compte, no? I al moment de preparar això, doncs, els clients locals, volem fer servir l'exemple també d'aquest maridatge entre arquitectura i cuina, no? Sí que és veritat també, i això vull que quedi clar, jo no tinc un que estudia tant com l'Anna. O sigui, també, a mi m'ha fet molta il·lusió que ens poséssiu igual, gastronomia, hòstia, cuiner, arquitecte, però bé, bueno, jo he fet pràctiques més a restaurants, però que el mèrit jo crec que avui la presentació és més seva també, no? Jo vull explicar una miqueta com ens vam conèixer. Nosaltres, així, és un resum ràpid. Casa Mar tenia una cuina antiga que havia anat apedaçant, no? Sempre donant prioritat a l'estètica de fora, no? O sigui, un menjador, una terrassa, Jo sempre pensava que els clients, en principi, en aquell moment quan jo vaig començar la cuina, els clients no entraven tant a la cuina com ara. Ara, quasi cas, els invitem a entrar, o entren quasi sense voler, no? I en aquell moment jo creia que era més important el fet que els clients, que fos maco el menjador, que fos maco els banys, que fos confortable, que l'il·luminació de mica en mica l'anava millorant. Però arriba un moment, això fa 4 anys, 3 anys, 4 anys, que ens trobem saturats, una cuina que ja no funcionava, que ja no, el fred ja no funcionava, i que inclús que els circuits havíem quedat, no? Nosaltres havíem crescut, havia començat a la cuina a Casa Mar, treballant 2-3 persones a la cuina, som ara 15, 19, 14, i vam dir, escolta, també és veritat que vaig demanar permís al meu pare, i el meu pare en aquell moment va dir, mare, toca tu, no? Havíem renunciat durant 15 anys a la cuina, s'havia anat modificant, però no amb una obra d'aquest calibre, i arriba el moment com una mica una carta blanca, no? Després, això per un cuiner és un somni. Jo tinc una sort d'estrenar dues cuines. I abans ho dèiem en una petita entrevista que em feien, dic que a mi m'encantaria fer una altra cuina, però no sé ara si fer una altra cuina. Vale? I jo crec que tota la trajectòria de fer una cuina per mi ha sigut màgic, eh? Potser m'ha saltat una mica el guió, però així...
Sí, se l'està saltant.
M'estic saltant una mica el guió. Jo vaig disparant i després l'Anna ja em corregirà i tornarem a lloc, no? Jo crec que ha sigut molt xulo, perquè al final hi ha com una il·lusió, com un projecte de necessitats que a mi em feia molta il·lusió, i hi ha la persona que fes el ser realitat. No? Jo sempre dic també, aquí falta l'Albert una mica de complet, que seria una mica la peça després més de maquinària de gastronomia de cuina, però jo el fet que ella pogués anar dibuixant l'esbós del meu somni, i a més aquí ja tenia una cosa important, que no només és l'estètica, nosaltres vam trobar a Casa Mar, que perquè hi capigués una cuina xula, una cuina doncs, com la volíem, es va tocar estructura, no? Tocar estructura, quan a un cuiner li diuen hem de tocar estructura, dius, vale, tocar estructura, però bueno, quan dius, bueno, s'ha de falcar l'hotel, no? O sigui, estem parlant d'un edifici de 2 plantes i mig o 3 plantes, tot estava complicant, i hi ha algú també jo crec molt i molt interessant, que es va fer jo crec en un temps, no sé si és rècord.
Amb un calendari molt ajustat, diria.
El cuiner diu molt poc temps, l'arquitecte diu un calendari molt ajustat. I és veritat, nosaltres tenim la necessitat d'obrir molt, o sigui, un plaça es va fer la cuina en 3 mesos i escaig, no? I jo crec que la meva història amb la cuina, hòstia, més la disfruto cada dia i encara no hi trobo, o sigui, estic encantat, no?
Però tornem al guió. Hi arribarem.
Tornem una mica al guió.
Tornem una mica, un segon a les nostres professions, no? Perquè quan parlàvem d'això, si anem a una cosa més intangible, tu i jo hem arribat a l'acord que tenim unes professions molt privilegiades perquè ell ha dit que... Com ho has dit, això? Que puc concretar les teves il·lusions, no? Però ell treballa fent feliç a les persones cada dia. O sigui, menjar, beure, acompanyar. Estem, a més, en un moment on la gent, tant quan m'arribes tu a mi per fer una cuina, com quan jo vaig a casa teva a sopar, estem en moments d'oci, d'alegria, de projectes, no? Són professions molt agraïdes en aquest sentit, no? Però a part d'aquesta part més intangible, aquest paral·lelisme, no? De coneixement, tècnica, creativitat, gestió, coordinació, per mi és bàsic, o sigui, jo tinc aquests coneixements previs d'estructures, d'instal·lacions, de composició, però ell, un cuiner que no sàpiga fer un sofregit.
No és veritat, al final és veritat que quan parlàvem amb l'Anna i muntava una mica aquesta diapositiva, al final hi havia més coses en comú de les que jo realment pensava, no? Inclús el moment dels plantejaments dels esbossos, que també hi arribarem.
Sí, no. Som-hi, no? Una mica. Una cosa és la tècnica i l'altra és aquesta part creativa que tenim en les dues professions. Explica'ns com arribeu en aquest punt de la creació d'un plat.
Jo crec una mica, i amb això coincidíem, que nosaltres al final, per exemple, que aquest és un esbós, el dibuix no és meu, és d'en Dóvar i la seva parella, que normalment és un prototip d'un dels plats que forma part de la carta ara. I al final, totes les idees de Casa Mar, més o menys, comencen amb un dibuix. Aquest ja té color, comencen a vegades sense color, un petit esbós. El que fem és tirar enrere, no? O sigui, fem una mica estació, productes locals. També això, jo crec que l'aposta, més o menys, és bastant evident, que tothom ara estem tornant molt a productes locals. I un esbós. De fet, quan parlàvem amb l'Anna també, li deia, nosaltres els cuiners tenim com un petit sentit, que seria el paladar mental, no sé si existeix l'arquitectura mental. Jo tinc com un paladar mental que al final sé que hi ha fórmules, sé gustos que encaixen i gustos que no encaixen, no? De fet, sí que és veritat que seria el primer esbós i coincidim amb l'Anna, crec que quan arrenquem un projecte, jo un plat, o tu una cuina, o sigui el que sigui, comencem molts de cops per aquest petit esbós, jo faig un passe pel paladar mental i dic més o menys m'encaixo una miqueta amb el... I després el comencem a desenvolupar ja en temes, que és veritat que entrem en el tema de la tècnica, entrem en el tema després de la cuina, si fem servir una cocció antiga, si fem servir una cocció nova, si fem servir una cocció més moderna, i aquí també hi ha un paper mica de la maquinària que ens porta a intentar tocar molt poc el producte per donar-li sobretot el valor que es mereix.
Que és, en paral·lel, què fa un arquitecte? Comença també per un esbós, no? Aquest paladar mental que diu ell podria ser aquests materials, colors, textures que ens acompanyen, que ens fan sentir còmodes, el tipus de llum, les vistes, l'orientació, no? Per tant, és aquest paladar mental que té ell, és aquest mapa de costums, d'hàbits o de referències visuals. Ara, per exemple, tenim els Pinterest i els Instagram, no? La gent, igual que la moda amb la roba, doncs també tenim la moda en els espais, no? Ens acompanyen materials diferents. Ara tenim una mirada molt nòrdica, no? Ens agraden molt els blancs, ens agraden un altre cop les fustes naturals, ens costa veure les fustes fosques que estan moblats tots els pisos dels nostres pares, no?
Per tant,
existeixen aquests... A mi m'agrada molt el del paladar. Sí, m'agrada molt el del paladar. Hauré de trobar la paraula per fer el símil amb l'arquitectura, no? Però, per tant, tenim totes aquestes parts. I aquestes parts encara estem... Jo estic en un despatx, no? I tu estàs en una cuina treballant tu amb el teu equip, no? Però què passa quan ja hem elaborat la carta i toca el moment del passe?
No, clar, nosaltres després també és tot el procés. Nosaltres fem un procés, com que hem explicat, eh? Es fan les receptes, de fet, hi ha tot el tema més de costos i tot això, que això ho deixem a part. També és veritat que una cosa que també al final ens suma, que al final són els equips. No? Aquí jo crec que el paper del casa mare de l'equip, jo crec que és quasi el 90%, al final és una suma d'idees. Jo sempre dic que 10 o 15 cervells pensen més que un. I molts de cops, encara que al final a vegades no es pugui portar tot al final, però al final jo crec que totes les aportacions són molt bones. No? Després és el tema de l'organització. Jo amb l'Anna em va agradar molt, inclús el tinc guardat, que no sé com en dius, que és el plano, on hi havia com una gràfica amb la línia dels dies, tot el que entrava i el que marxava, no? El calendari, el tinc guardat, més tinc guardat el que feia servir ella, amb pols, amb talls de guix, però em va fer molta il·lusió i dic, ostres...
Era un calendari d'obra, eh? És, si em falla el fuster, no m'entra el serraller i no obrim el dia que toca.
I no
obrir el dia que toca volia dir no agafar reserves, per tant, això era...
No, és complicat. I a mi m'ha fet molt il·lusió. A les cuines, jo crec, de les cuines que he viscut jo des de fa 25 anys enrere, ara, l'organització ha millorat molt. Però jo no recordo una cuina antigament que hi hagués aquesta organització, no? De fet, jo no tinc un plano de seguiment, però tenim molt i molt d'ordre. Surt una recepta, surten uns escandalls, surt una fitxa tècnica, uns moments de producció. Jo tinc, sí que pot ser un hàndicap, que jo tinc producte fresc.
Sí, jo treballo,
amb
una cosa que normalment no caduca.
Però al final sí que és veritat que hi ha molts processos i de fet jo tinc el moment jo crec, divertit que podria igual equiparar la seva visita d'obra, que és el meu servei del dissabte al migdia.
Vale. Ell és no? El servei i jo és la pressió de hem de fer la cuina en 3 mesos i mig. No? Això per mi és brutal i és un subidon, també.
No, és divertit. Jo crec que són feines també que treure
vegades. Aquí el paral·lelisme entre el que el passa a la cuina, a l'equip, no? En el moment de discussió d'aquesta part creativa, de posar, no? De compartir, no? Amb la resta de gent que treballa, no? Aquesta presentació del producte també i l'equip, eh? Si la Maria no rep amb un bon somriure i no et porten el vi que toca, doncs segurament tampoc surts igual de content, no? I nosaltres al despatx, doncs, aquesta part que és més a dins l'estudi i de treball i de tècnica i de cerca del producte que ens donarà la resposta adequada a la superfície de la cuina, no? Ha de ser sanitària, però ens ha d'aguantar altes temperatures. I després, aquests moments de visites d'obra i de posar en comú que el que estava a les seves idees ho plasmem correctament, que en el moment que comencem a posar el primer totxo, doncs realment sigui o respongui a les seves necessitats. O sigui, el programa i la funcionalitat és imprescindible.
Correcte. L'experiència gastronòmica. Aquí agafo paraules de l'Anna, i això és veritat, que quan vas al restaurant no només és la cuina, jo sempre dic, hi havia algú que us deia que a vegades al final la cuina només era el 20% del que passava en un restaurant. No sé si era un 20, potser no és un 20, és una mica més. Però és veritat que al final el que deia ella, l'atmosfera, la llum, la confortabilitat, i això inclús la Michelin, anant en contra de la Michelin, que és una guia que aprecio perquè m'ha ajudat molt. La guia Michelin diu només que per la primera estrella no fa falta que el local sigui maco ni que el local sigui confortable perquè només es basa en la cuina. Jo sempre dic que no m'ho crec, no? Jo que al final, quan tu arribes a un restaurant, tots aquests empaques, coses que, des d'ell ho diu, coses que es nota però no es veuen, no? O no sempre...
Bueno, hi ha coses que el més bo que et pot passar és que ningú et parli de l'acústica d'un local. Perquè quan et parlen de l'acústica és perquè ha reverberat, perquè no s'ha sentit bé o perquè ha estat incòmode. Per tant, si l'acústica és correcta, jo estaré supercòmode, tindré la conversa amb els que m'acompanyen, serà cordial, no molestaré, estaré confortable, no? I passa el mateix amb la llum. Evidentment, l'orientació o la situació, doncs, de vegades tenim el paisatge que tens tu aquí, no? I hi ha gent que no, però tot el que... tenim capacitat de decidir i de modificar, doncs és evident que hi ha de ser i que forma part de l'experiència gastronòmica, és el que dèiem. O sigui, l'atenció forma part de l'experiència gastronòmica. El veure també, no? Ningú se li acut ja no parlar del vi.
I des del moment d'entrada jo crec que hi ha coses, això, que a vegades no es perceben, però que fan que el conjunt sigui bo. Jo sempre dic a mi el que m'agrada, que el conjunt, que la gent que vingui repeteixi, no? I que el conjunt que estiguin a gust, no? Que evidentment que la cuina estigui a nivell, però que l'atmosfera de tot i el que lluitem a Casa Mar, al final és que sigui confortable, que l'experiència, que al final te'n recordis, que dius, tios, a Casa Mar, no només per la vista, que evidentment és una vista preciosa, que l'experiència sigui bona, no? Que l'atmosfera sigui agradable, que tinguis un sopar íntim el dia que... No sé si jo tinc la sort, i això ho comentava al principi, que aquí la gent ve a disfrutar, no? Jo tinc sort perquè hi ha molt poques crítiques a final d'any, no? Tinc una feina molt agraïda. I com veus una parelleta que s'ho ha muntat per deixar els nens i s'escapen i venen, jo em sento amb l'obligació de fer-los de feliços, no? O sigui, jo tinc que estar motivat, i a vegades els nois de la cuina els dic, escolta, i amb aquesta cuina que aquí entrem al final...
També ells són feliços amb aquesta cuina.
No, evidentment. Però és veritat que les cuines molts cops es cuina pels vales, no sé si sabeu com funciona un vale de cuina. És un paper on posa el número de taula. Nosaltres, que hi sempre, es posa el senyor tal o la senyora tal. O sigui, i amb aquesta cuina hem aconseguit poder treballar per persones i no per números. No? Però molts restaurants, la cuina és al final del restaurant, el cul, si no és el sòtano, amb una finestra molt petita, i el món que es viu a dins, el món que es viu a fora, no tenen cap relació. No? I això ho recordo amb la primera cuina, que em feia molta cosa sortir a saludar, perquè jo em donava la sensació que hi havia un caos a la cuina. I si surt de saludar és que la gent m'atirarà el pa, perquè la meva sensació no tenia res a veure amb la sensació de comensal, no? Nosaltres amb aquesta obertura al final agafes i jo puc veure doncs, aquesta parella que puc disfrutar doncs, d'aquesta parella que és gran i puc estar com jo crec més a l'altura o més pendent de veure una mica doncs, aquest feedback entre cuiner o entre cuiners i comensal. Què dius, ja? Hem passat diapositives aquí.
I hem anat molt accelerats.
Sí o no? No?
I una mica doncs, el que ell ha començat a parlar, no? Que és el nostre cas pràctic. Vull dir que al final, quan després de que el perseguís perquè m'encarregués la cuina a mi, que aquesta és una realitat que també passa, que jo vaig perseguir en Quim, vaig saber que volia fer una cuina nova i vaig dir, em necessito.
No me'n recordava, eh? I ara ja que anem traient coses.
I perquè em feia molta il·lusió, a mi em feia molta il·lusió per la teva cuina. Pensava que em em feia goig treballar amb tu, perquè ets de Palafrugell, perquè m'agrada el lloc, perquè feu una bona feina. I ella el primer que planteja és el que acaba de plantejar ara, no? Que estan tancats, que no té relació visual amb la resta de la cuina. Que ho ve, està a la zona de talents, que és aquesta fotografia que veiem ara, és la seva antiga cuina, o bé se'n va a parlar amb els del quarto fred, o bé per passar la cassola perquè la netegin a la plonge, doncs havies de fer un recorregut i tot, un circuit i tot, no? Que a més no té aquell circuit net que tocaria, d'entrada de producte, de sortida, d'escombraries, no? Clar, això és un tema de programa, no? O sigui, si no coneixes el programa d'una cuina, és molt difícil encarar-te el programa d'una cuina, perquè tot i que tots tinguem una cuina domèstica a casa, no té res a veure els circuits i els tempos d'una cuina professional amb el d'un habitatge, no? Però l'altra cosa és que ell et demana això, no? Aquesta petició de m'agradaria veure tothom, no? I dius, bueno, doncs ella està al cor, no? I aquesta cuina una mica parteix d'aquesta idea de que ella havia de ser com en aquest espai central i ja ens imaginem la illa apareix des del primer dia, no? És una illa central a partir del qual ell, amb 360 graus, acaba controlant a tothom. I mentre us expliquem això, potser us passarem mentrestant una cosa que, com si sapiguéssim que havíem de fer això algun dia, resulta que és l'única obra de la meva vida que tenim justament, vam tenir una càmera gravant. Gravant durant les obres per poder fer, per poder pues, algun dia ensenyar-vos. No hi és. Per ensenyar-vos això.
Ho trobarem, eh? Jo us vaig explicar una mica
sí.
el que comentava l'Anna. Que ho he explicat una mica abans, que era la necessitat de fer un canvi. Volíem fer la cuina, jo va ser la sort de poder fer la cuina de la meva vida, no? I aquí apareix, i això és veritat, també, fer una cuina té com una normativa, que és una normativa bastant estricta, més com fas canvis de cuina, al final totalment, no? Una cuina és de zero, i diem, escolta, doncs, hem de fer una cuina, jo volia una cuina maca, volia una cuina robusta, volia una cuina que pigués gent, volia una cuina que ens veiéssim, i aquí comença una mica la lluita divertida de fer una llista, com pots fer una llista, no s'ha de carregar, eh?
No
ho
sé.
Ah, sí. Això és el forat, eh? Imagineu-vos la meva cara quan vaig veure que la meva cuina es va quedar així.
No sé si ho estan veient.
I la necessitat aquesta ens fa després doncs quedar amb l'Anna, no? L'Anna havia fet la cuina en aquell moment del Sant Roc, em penso, havia fet primer col·laboracions amb el Paco, i doncs ens va fer il·lusió poder fer, el fet de comptar amb ella, per l'experiència que tenia ja en cuines, perquè és veritat, eh? un arquitecte que no ha fet cuines, una cuina industrial no és una cuina de casa. Nosaltres, al final, es mou molta quantitat de menjar i té que haver una normativa i té que haver unes sales especials. I la seva experiència amb això, que a mi em va invitar molt al moment de dir, escolta, no és la primera cuina que fa, no? Teníem propostes també d'altres empreses, però a mi sí que em va fer il·lusió el fet perquè la coneixia i el fet d'aquesta prèvia experiència, no? Quan comença a fer la llista, jo vaig passar molt bé, perquè va fer una llista llarga. També és veritat que després s'ha d'anar ajustant tot. Però clar,
hi ha un treball molt, molt... Sí, o sigui, jo sempre dic que primer fem la carta als Reis i després passem la raó per davant i sovint arribem a un terme mig que no és ni l'austeritat d'haver racionalitzat tot ni aquella carta als Reis inicial, no?
Correcte. I al final el que vam poder fer era doncs, una mica el somni. Eh? I tot això ja és un muntatge que heu vist aquí. Una sala de producció totalment amb temperatura. Una sala de quarto fred, que és on fem els postres i on es fan les amanides, també amb temperatura. El que veieu aquesta és com una L de, que seria, diguem, el passe. Volíem una cuina, nosaltres necessitem una cuina no de molt de volum de gent. Jo crec que això també és molt important poder-ho comunicar i poder parlar a vegades amb l'equip, en aquest cas meu, amb l'Anna, que entengués quina és la necessitat nostra de la cuina. Hi ha gent que necessita molts fogons i poc espai. Nosaltres necessitem pocs fogons i molt d'espai per poder platar, no? El nostre tipus de cuina són molt de mena degustació, és molt de vaixella vale? Molt d'espai d'emmagatzemament, molta visió, inclús a mi em va sorprendre perquè al final per la quantitat de llum natural que tenia, que no semblava, no? El que més veritat, a mi em va agradar la seva seguretat, perquè clar, quan tu no has fet moltes obres, hi havia vist obres que havien fet el meu pare en tema d'habitacions, però clar, quan estàs fent la teva cuina, i et diuen, pensa, Quim, que els espais, quan el volum creix, els espais són els més grans. I pensava,
Això no hi cabrà. Ell pensava que la cuina no hi cabria.
Inclús tenim una foto que era divertida, que era una mica en el moment del quarto fred, és un espai, la finca del Casamars és una finca bastant complicada, perquè és com triangular.
Bueno, i perquè tenim límits, o sigui, teníem una mitgera, un edifici al costat, per tant no podíem créixer cap on volíem, sinó que teníem un espai, era aquell, i no en teníem més.
I clar, i a mi no em quadrava, deia, no, tranquil, que hi ha pas, que hi ha pas. I al final vam acabar muntant de l'empresa un port expans, com marcat d'una terra, bueno, perquè jo veiés sí,
in situ... I cadires, i moguem cadires, i no et podràs moure d'aquí, no?
Com veient in situ...
Marcant-lo al terra...
Tot el procés, no? De fet, jo crec que aquí també hi havia unes coses importants, que hi havia també el plaç, jo crec que el plaç d'entrega per mi era una cosa important i després tenia al final la dificultat, o sigui, només era tirar a fer alguna cuina, tirar una paret mestra d'un edifici gran i no només el fet de la feina d'obra, a mi em va salvar i em va ajudar amb el tema de papers, o sigui, també és veritat que m'has de fer el seu hotel.
Administrativament ja hi havia, en aquí ens vam trobar amb una llicència per l'Ajuntament, amb una llicència d'arqueologia, perquè estem en un àmbit on hi han hagut restes arqueològiques, per tant, havíem de passar per patrimoni. A més, teníem un tema de bombers amb una llicència d'activitat perquè hi ha una activitat hotelera i no és només un restaurant, que té una llicència molt més senzilla en aquest sentit. I teníem aquest tema de calendari que hi havia reserves fetes.
No, hi havia reserves i clar, dius, o sigui, no és només fer l'obra que ja era ja per si sol complicat, sinó que s'ajuntaven diverses coses i amb un calendari d'obertura bastant limitat, no? De fet, jo el fet, com ha sigut la relació, jo parlo de la meva experiència, jo va ser molt positiu i recordo uns 3 mesos o sigui, intensos, però molt i com vas veient el fruit, vosaltres heu vist la seqüència en 30 segons, però vas veient com es va construint i que va quedant millor del que et creies, perquè al final el que tens és un esbós, que el que tens molt clar, però no és la teva cuina, dius, ostres, què hem guanyat, no? De fet, jo aquí vull dir una mica enrere, la relació amb ella, amb el seu, com ho deia el teu company?
En Robert.
En Robert.
Aparellador.
El fet que ella tingués una entesa amb el... Aquí hi havia una cosa important, a Casamar fa més de 50 anys que funciona com a hotel, com a restaurant, no només. Però hi havia uns industrials antics, també important per nosaltres també poder treballar tots a pols. No? Jo crec que amb això ha sigut com divertit, on tothom es va posar les piles, on al final l'objectiu comú era fer una cuina amb un temps límit, una cuina maca, jo crec que tothom s'hi va volcar molt.
Es va crear un equip molt bonic, però no tothom té un promotor que els hi faci carn a la brasa.
Un dia a la setmana
i feien un esmorzar calent, tots els industrials, per tant, era glòria, no?, treballar per al xef aquí.
Això era perquè es complissin els plaços.
Normalment ho feies quan jo estava fent la visita d'obres i jo no vaig tastar mai aquesta carn calenta.
Però jo crec que l'experiència per mi, ja dic, no és per fer una cuina cada any, perquè a mi també és veritat que et desgasta, et treu una mica perquè et poses un... Però, ostres, i el resultat, quan jo veig la cuina, quan comencem a treballar amb la cuina, inclús ara, a vegades arribo encara i penso, uau, tio, és de veritat, no?
Bueno, hi ha canvis importants. Una cuina oberta va fer que canviéssiu d'equip, o sigui, no porten mai una taca en els uniformes. Això és espectacular, no, això és un canvi impressionant. L'altre és, la cuina oberta, en el moment que entres a l'hotel, dona una seguretat alimentària. O sigui, jo veig tot el que manipulen, per tant, a mi em dona molta seguretat entrar en un restaurant que la cuina és oberta. No hi ha res a amagar, ho ensenyo tot, no? Jo crec que això és una cosa molt agraïda també per part de l'usuari.
A més, ens ha agafat, per exemple, durant Covid, inclús de crítiques que hi ha hagut de clients, que a mi m'han agradat, hòstia, entres per la cuina quasi, que no sé si heu estat tots al Casamar, entres, hi ha un vidre gegant, on es veu tota la cuina, no? Després no estava per allà el Covid, però dius, realment, doncs com confiança, no? Al final la cuina és confiança i a mi, dels comentaris macos que m'ha fet il·lusió, és com si la cuina sembla un laboratori. No treballem com un laboratori.
No és un laboratori, però és una màquina perfecta, perquè és, té circuits perfectes, necessiteu... ells es mouen com si fessin una dansa, jo dic, dins les cuines, perquè cadascú té el seu lloc, us moveu en coordinació, no xoqueu, i els passadissos d'una cuina professional són molt més estrets d'una cuina domèstica. Però tu no veus ningú que xoqui.
Fem al final com un GPS.
Per què? No? Perquè estan preparades i estan pensades per un treball molt concret i molt coordinat. O sigui, tota aquesta prèvia que parlàvem anteriorment té el seu què. Llavors, en el moment de l'acció, sou molt ordenats, com aquell calendari que deia en arquitectura. No? Si no hi ha tot aquest estudi previ, si no tenim les instruccions correctes, no? I a vegades amb arquitectura faig el símil del Lego. No? O sigui, jo no construeixo, ja no poso ni la fusta, ni l'acer, ni cap dels elements. O sigui, simplement estem fent les instruccions d'ús, no? Aquell manual que ens permet crear aquell objecte final. No? Vosaltres ho feu en aquest punt de quan penso la carta. O sigui, tinc tot això, tinc claríssim què haig de fer i com ho haig de fer. I en aquell moment, el de la construcció o en el dissabte al migdia, doncs és el moment on posem en pràctica tot allò que hem treballat de forma molt rigorosa abans, no? I aquest calendari és impossible si no hi ha hagut aquest rigor prèviament.
Vale, i al final té que veure, nosaltres, per exemple, acabem guanyant la cuina, sí que teníem clar com vam fer el projecte, que la cuina, crec que des del primer moment volíem una cuina bastant oberta, la volíem quasi que invadís el menjador, no? O que la separació entre el menjador i la cuina, no sé si es veu una imatge, és una transició des d'on estem nosaltres. Nosaltres estem, per exemple, que seria la taula 1, i es veu quasi tot el xou, no? Sí que és veritat també que el fet de tenir una cuina oberta, jo és una mica inconscient, n'estic supercontent, però també és veritat que potser et pots trobar, no sé si algú s'ha trobat mai, que, escolta, tens clients que venen, que tenen el cap, i a mi m'encanta, perquè hem fet aquesta obertura de canviar el que us explicava abans del vàlid per número de taula a nom, coneixem tots els clients, i al final ja estem cuinant, però no som clients, ja jo crec que són amics, ja, perquè hi ha un moment que fidelitzes, ells veuen també, hi ha molta gent també, jo crec que encara és una sensació de que la gent disfruta molt amb la cuina, no? De fet, hi ha molt de curiós, hi ha molta gent, i aquesta cuina invita a treure el nas, no? I a treure el nas, a entrar, a preguntar, jo puc presentar tots els cuiners ja saben, doncs, el senyor Torres, per exemple, doncs li agrada, ostres, i vas creant com una...
Hi ha vincles. Crees vincles amb el comensal, no?
Crees vincles i fes obligues també. Els cuiners molts de cops, jo crec que no surt a sudar molt com a cuiner per timidesa. No és per soberbi, al contrari. És com un procés que quasi...
Estàveu acostumats a estar tancat allà, darrere la porta.
I no et plantejava sortir. Quan sorties tenies aquest pànic escènic una mica que pensaves que havia anat tot molt lent. I quan tens la cuina oberta i vas veient els tempos, jo ara estic cuinant i la cuina pot anar amb un ritme d'estrès mitjà. I veus la gent menjant a la taula que estem l'any i jo ara, i els veus disfrutant i feliços, i això et calma, perquè són com si el món, en el moment del servei, anés com a dues velocitats diferents, no? I al final també et calma, i veure la gent com et miren, com fan un petit aplaudiment des de... I tot això al final crea com un món divertit. Hosti, jo estic encantat. I no perquè l'Anna estigui aquí, eh? No, cert. Què més?
Doncs, no ho sé, la meva experiència, en canvi, és que al final el que porteu vosaltres és aquest, això que explicaves tu ara amb el comensal, és una mica el que ens passa quan nosaltres estem fent l'obra, no? També, que vosaltres arribeu i esteu contents del procés i de la concreció de les idees. O sigui, aquest estrès que jo tinc en ple calendari és quan tu arribaves i deies, ostres, que bé, no? Ostres, com avancem? Llavors, torna a ser aquest paral·lelisme de quan veus que vas donant resposta, que generes il·lusió, que generes alegria en l'usuari, no? O sigui, per tu és aquest comensal, per mi sou vosaltres.
Bueno, bé, amb el client, jo crec que l'entès és xulo. Hòstia, és de les coses com el repte, eh? Quan ens trobem a arribar una mica enrere, quan ens trobem amb ella i comencem a fer l'esbós, aquest dibuix previ vas encaixant, vas construint, que jo construeixo plat, no? Com els ninjo i ja les coses aquí queda, no? I el fet, jo crec, de poder engranar tot, jo crec que una part estètica també és molt important, i amb això estic totalment amb ella, que a vegades no sigui l'importància, però al final de tots ens agraden les coses maques, no? I això...
Bueno, abans han numerat els dos premis d'arquitectura d'aquest any, però tu vas ser finalista. O sigui, una cuina va aconseguir ser finalista en els premis d'arquitectura de les comarques de Girona, no? De fa dos anys. Per què? Doncs perquè hi ha aquesta part estètica que no hem deixat anar. O sigui, no l'hem oblidat, però les premisses principals, o sigui, és la funcionalitat. És l'ordre, és tornem en aquesta màquina perfecta.
I amb això ja dic jo estic, al final és un món divertit que partim d'alguns processos molt i molt semblants. El fet del coneixement o la formació ens porta a fer els camins per poder desenvolupar, en el meu cas, per exemple, els plats, fent abans, que no és el que fèiem, el que explicàvem abans, que és agafar naturalesa, basant-nos una mica en el gust, per l'elemental, i desenvolupar al final un plat. No? És el fet de tenir tot un seguit de cuina professional, al final adaptada, per poder fer això. Inclús després hi ha un tema, que és el treballar millor i el treballar, inclús poder pujar una mica el volum. Al final és un tema de negoci. Jo tenia una cuina més limitada, no podia fer el volum de cuina que fem ara, ni de la manera que fem ara. Jo crec que hi ha una consolació, que tens una cuina més maca, però també econòmicament el restaurant és més rentable.
Bueno, aquesta és una altra discussió, no? Que és que les inversions acaben tenint retorn.
Correcte.
O sigui, que ens agrada estar en llocs, tornem-hi, aquesta experiència gastronòmica. No és només menjar, sinó és l'atenció, és el lloc. Tal. Per tant, quan tu inverteixes en el teu negoci, acaba tinguent un retorn econòmic. No? Ja sigui per trapasseria, per saber què has fet, però també per curiositat, no? Pura i dura. O sigui, ja ho veu una part d'aquesta. Però aquest que només ha entrat per curiositat, perquè has fet obres, acaba podent-se fidelitzar, també.
Correcte.
Per tant, sovint, igual que el fet de... Les obres ens serveixen per canviar dinàmiques, aquesta... anècdota de que aneu impecables a dins la cuina, significa moments de, en certes empreses, amb certa trajectòria, de que adquireixes uns hàbits que potser no són els més correctes, en el moment que canvies l'estructura, la caixa, l'envolvent de la cuina, de la sala, pots generar noves dinàmiques de treball. No?
Correcte. No, 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 canvies, també és veritat que estàs exposat, doncs això és hotel, o sigui, a partir dels 8 del matí estàs exposat. Mm-hmm. Exposat al final, que la gent et veu.
Que treballes sempre a la vista.
Que treballes a la vista, que és clar, això t'obliga a coses molt xules, que és que has de treballar més net, que evidentment es dona un aspecte
d'imatge
neta, no? De fer la professional. Hem millorat molt també el moment de treballar com un desordenat, quan et miren. És veritat també la sensació que et miren...
I deu haver més silenci, potser, treballant.
Hi ha més silenci en moments, però és veritat que tot al final, i és veritat això una mica del punt de part, no? Nosaltres, a més, el que jo volia era industriar-ho tot per començar a zero, no? Crees una aventura nova, crees una història nova, amb un terreny nou, no? Jo crec que el més maco és el primer servei, una cuina nova, seria com entrar en una casa nova, entres i fas...
Està tot per estrenar.
No? El fet d'haver dit, ostres, escolta, anar fent serveis i, escolta, pujar el volum de feina. Nosaltres tenim uns pics molt tranquils a l'hivern, molt alts a l'estiu, però és veritat, quan tu en una cuina i fots canya, quan dic canya és que hi ha molt de començada, que t'entren junts, que hi ha un moment com de petit caos, el caos controlat, jo és que la cuina no dona
per no? Més. En canvi, aquí, amb el canvi, de cop dius, aguanta. O sigui, s'adapta bé.
I la cuina han passat 4 anys i, bueno,
es veu des de l'imatge.
Està igual. I, clar, això és que al final hem encertat, no? Que l'idea era bona, que els materials són bons, que el funcionament és bo. Aquests circuits que parlava ella, que tot és molt important, i això sí que vam estar perdent temps també, circuits.
Clar. Bueno, no era perdre.
No, era guanyar temps.
Era trobar la millor de les solucions.
perquè parlàvem que som 15, entre 15 i 20 persones a la cuina, però clar, igual som 10 camarers, vull dir que estem en un momentet, s'ajunten a la cuina, perquè els camarers entren...
un darrere l'altre.
Un darrere l'altre, un descarregar, carreguen i marxen. De fet, jo crec que és molt divertit, també jo crec que la capacitat d'adaptació d'ella, no? Jo imagino que si a l'Anna li dius, escolta, tens una finca rectangular quadrada des de zero, és molt més fàcil el fet d'adaptar-se amb una finca una mica antiga, amb formes xungues, no? Triangulars, no sé com has dit abans, parets, no sé què. Jo crec que això fa la feina, que el repte era més difícil, no? Dic, evidentment, reconstruir una finca antiga o una mica vella no és el mateix que donin un foli en blanc, no? Però sí, jo estic molt content de l'experiència, estic content inclús d'haver trobat ara amb ella i de trobar les sinergies que hi ha, que al final és millorar.
Jo personalment el que penso és que la seva professió és prou similar com per també, quan tu te'n vas a un restaurant, tens diferents tipus de comensals. Aquell que vol allò que ja sap que ha provat i que li agrada, i aquell que diu, què ets de menjar, no? O tu mateix. Doncs ell va saber fer en arquitectura una mica és, a mi m'agrada això i això i això, o sigui, és com si m'hagués obert el seu paladar, però després m'hagués dit, però tu mateixa, no? O sigui, que també té aquest punt de confiança de deixar-se assessorar, que això està molt bé. Això sí, amb unes premisses molt clares i amb unes idees molt clares, però no es va deixar treure, no? O sigui, no vas ser inamovible, o sigui, vam canviar el rentat de costat, tot i que vas resistir una mica, no? O aquest fet de sortir, de com entràvem a la sala, de com era aquesta relació entre un i l'altre, aquesta porta va anar creixent i empatitint-se, no? I al final vam aconseguir esparracar el màxim. Per tant, el diàleg va ser molt fàcil, no? Jo crec.
Va ser fàcil, i crec que tots vam créixer, jo per això, per la seguretat seva, jo que jo he fet aquesta carta, o sigui, al final tenim clar més o menys el que necessitàvem, però és veritat que com és una persona que té una experiència en cuines, és fàcil veure, i la visió sempre dic, sobre el que comentava abans amb els treballadors, tot aquí, que al final 10 ulls, 8 ulls o 6 ulls veuen molt més, és veritat, jo vaig estar a punt de cagar-la per acompanyar un paraula i dic, hòstia, el tema de la plonja és la part més lletja de la cuina, és on es renten les cassoles, on surten els tàpers, tots els estis de cuina, que és un espai forat negre, no? No sé com d'allò. És com un espai llet que jo el volia posar en un lloc que es veia.
Es veia massa.
Perquè em donava la sensació que l'altre era petit.
Que era lluny, que potser els cambrers haurien de circular més, però vam fer aquest recorregut unes quantes vegades fins que vam...
Però no tenia clar, vaig arribar a casa i dic, hosti, és que no tinc clar. Dic, clar, aquesta cuina em té que durar 20 anys. I també va ser xulo, com tant ella com l'Albert, vas a confiar. I sort que vaig copiar, però vam encertar. Fins ara que hi ha una cuina preciosa, inclús també hi ha una altra cosa. No sé si us passa a vosaltres, jo a casa tinc una cuina oberta, un menjador, una cuina normal, una cuina oberta, i com fem totes les xefres així, ara menys, però s'acaba sempre la cuina. De fet, jo com puc ensenyar als clients, que a vegades ho fem, inclús a vegades amb pac regal, s'ensenya una mica la cuina, el fet de poder entrar al client, poder explicar-li, que veig inclús com treballem, no? Perquè a vegades tenies veritat que la gent pensa que és com una cuina de casa una mica més grossa i quan entres, hòstia, però si no sou gent, hòstia, com ho teniu muntat? Com podem explicar? Llavors, la cuina, així és un resum ràpid, va fer un petit espai d'entrada de mercaderies, no sé si és obligatori o no obligatori, però jo crec que sí ara, un espai de producció tancat amb sàbara freda, amb càmera de congelació, càmera de cuits, càmera de verdures, càmera de peix i variació de temperatura. Tot això per què? Què ens passa? Que a vegades les cuines... quan tens producció, quan hi ha producció és fer quantitats per la carxofa, és netejar el peix, que si filetejar els filets o que si tallar, desossar carns. Ho fem tot en una sala freda, una sala de temperatura. Què ens passava? És que estem, per exemple, amb el peix, que és car, molts de diners i al final tens una cuina normal, una cuina antiga, la cuina està a 35-40 graus.
I a l'agost
no sé quan, cada fes a vegades, o sigui, ens gastàvem fortuna, això es passava a la cuina antiga, ens gastàvem fortunes i al moment dius, espera, que m'estic gastant una fortuna per tenir una gamba de palamons preciosa i la tinc a la cuina mentre que la puc posar a la càmera i tot ha passat mitja hora. Bueno,
diguéssim que ara primen en altres aspectes, és la seguretat alimentària, no?
Seguretat alimentària.
Igual que la traçabilitat, igual que altres...
Correcte. I amb tot això, els circuits, jo crec que ens vam basar... Jo tenia una mica al cap, tinc amics que treballen amb cuines d'hospitals i de col·les, i una mica el que pensàvem, no? Que també això, jo crec que al final vam encertar, era el fet que entra la mercaderia pel final de la cuina, per entendre's, i tot el producte sempre va endavant, no? Només torna a fer la forma de residu. I tot això inclús vam poder-ho, tot i les dimensions de la cuina, que no és aquest foli en blanc, sinó que era una cuina triangular, no molt gran. Hòstia, al final tot el procés, inclús l'inspector de sanitat, ha estat...
Ens va
felicitar. Perquè inclús vam recórrer una mica, jo tenia amistat.
Sí, vas.
Escolta, pel tema dels processadors, de fet, la cuina és molt important, o sigui, té que tenir la seguretat alimentària, té que ser pràctica.
Bueno, hi ha unes inspeccions, hi ha uns protocols, hi ha unes normatives, però en aquest cas és una cuina com molt educativa, no? Compleix pràcticament, diria, tot el que està escrit. O sigui, és molt complet, és molt de manual, si vols tu.
Però que s'ha pogut encaixar la seguretat alimentària,
amb l'estètica, amb la funcionalitat, amb aquesta idea dels 360 graus de visió sobre cada una de les peces.
I a mi sap que em fa il·lusió, que és quan ell comenta l'espai del passe, el passe és on estic jo, diguem, controlant els vales i fent tot el passe dels plats. No és per controlar, que abans ha dit, es veu tot, és per controlar una mica.
Bueno, és... No, ets el director de l'orquestra, o sigui...
No, no, és veritat, és veritat. I amb un giro tens controlat inclús les cuines que ens passa a vegades, no? Que ve molta gent i tothom demana arròs. Què passa? Que les partides, nosaltres tenim una cuina central, hi ha un petit espai de producció, cuina central, cuines partida de carn, partida de peixos, quarto fred i postres, i els crackers van ben bé en aquesta barra que teniu darrere.
Que són els aperitius.
Serien els aperitius de benvinguda. Quan hi ha vegades ve tothom i tothom fa arròs, col·lapso una mica el de l'arròs i l'altre vegada. El fet que tenia una cuina amb visibilitat, pots equilibrar una mica, pots donar ajuda a aquell, pots inclús als espais de producció. Jo he estat a cuines on l'espai de producció estaves en un forat sense llum i et passaves allà 8 hores.
Bueno, i fas aquí perquè veus a tothom a la vegada, no estàs despreciant el noi que està rentant plats, no?
Correcte.
O sigui, i tornem en aquell moment que he dit de la pinzellada, o sigui, si tu has de donar alegria i il·lusió perquè és el que esperen els teus comensals, si vosaltres esteu treballant amb bon rotllo, amb equip, des d'això, des del Piques fins al xef, doncs això s'acaba notant.
Es nota i es transmet, i jo crec que és molt xulo, molt xulo. Anem bé o no? Dolors?
Sí, anem bé. Anem bé i tenim preguntes.
Vinga.
Que el bon rotllo també el teniu vosaltres, eh? Això tot s'ha de dir, eh?
Bueno, ja no era una ponència, sinó que era una xerrada.
Sí, era a dues bandes, eh? Bueno, pregunten com afecten els colors i les textures de l'espai a la percepció del comensal quan té davant el plat. És...
Però ara parlaré de la teva part i tu parles de la meva. O sigui, jo tinc una obsessió quan treballo projectes de restauració, que és que per mi, evidentment, no és el mateix fer un restaurant que té una estrella i que tens un menú gastronòmic que un restaurant que vagis a fer unes tapes o uns formatges o unes amanides o unes hamburgueses. ¿Vale? Per tant, hi ha molts ventalls de restauració. Però em sembla sempre indispensable que si el primer, encara que ell hagi dit un 20% al menjar, no serà així, segur que és un 70%, el plat és indispensable que es vegi i el que menges també, per gaudir-lo, per disfrutar-lo, per saber quins ingredients tens allà. Per tant, jo crec que més que el color del que envolta és que aquell plat i aquella taula, allò estigui molt ben il·luminat i ho vegi perfecte, que no hi hagi distorsió dels colors, perquè el que no m'agrada és anar ni al restaurant ni a la peixateria, no? i que l'aliment no pugui definir o no vegi bé què és. No? El tema de les textures, tornem, hi ha un tema molt de modes, no? Ara són molt nòrdics, ara ens agraden molt els blancs, ens agraden els materials, les fustes que no semblin vernissades, utilitzem vernissos que no brillin, que siguin mates.
però, per tant, una mica no esperem el mateix si estem a l'Empordà, a l'Empordanet interior, veient ara els camps grocs, que si estic aquí veient el mar, no? Per tant, associo una fusta més fosca quan me'n vaig a Camprodon. Per tant, no hi ha una textura o un color correcte, no? En canvi, sí que hi ha, jo crec que és això, és necessito veure el plat correctament i m'agrada que el cambrer passi per aquí molt discretament, no em trenqui la meva conversa, però m'ompli la copa en el moment que toca, no? Per tant, el que jo crec que hem d'evitar és aquests espais doncs, com amb una llum molt diàfana, com de menjador de col·legi, no? Com si fossin unes oficines, sinó que ens agrada focalitzar, fer escenes. No? Les escenes ens agraden molt, ens recullen molt. No sé si m'he explicat. Eh?
Sí, sí, i tant, i tant. Una altra pregunta. Què és aquesta dèria que hi ha ara, no?, amb les cuines obertes, no?, que diu el factor sorpresa, diu també és important, diu no és una crítica, ni molt menys, és a vegades la tendència per la tendència, no?, de...
Els xefs estan de moda i cuinar també, 200 programes de cuina a la televisió.
És veritat.
Des de nens, d'adults, de famoseos, de xefs professionals, de... Sí, quan jo era petita hi havia l'Arguinyano a la tele, però...
Jo no sé, és veritat que tenim molts cops de moda. Jo me recordo com anem a cuinar, quan vaig fer la cuina a la casa, són unes cases adosades, i el promotor li vaig dir, escolta, puc fer la cuina oberta? Més que res, perquè jo en aquell moment tenia els nens petits i la casa té una piscineta petita i encara com tot va estar a nivell, i vaig dir, mentre cuinem, que no sempre cuino jo cada, cuino una mica, però no, no vull treure una mica la meva dona. Però jo, a mi m'anava molt bé perquè veia tot el que passava al menjador i la piscina, i els nens petits amb una piscina estava per fer el que passa. I a mi em va anar molt bé. I ell tenia com molta mania, em diu, Quim, pensa que tu que ets cuiner, que les olors pugen i tens la casa sempre amb olor de sardina. Em va fer gràcia la seva mentalitat.
És un tema cultural, generacional, les cuines estan més obertes també en habitatge, no?
Jo crec que totes, Jo si serveix el meu consell, jo a casa no la canviaria i aquí menys. Potser d'aquí 10 anys les cuines es tornen a tancar més.
No, tornem. Jo crec que dues generacions enrere, no la nostra, doncs, si no valies, no? Potser el papa deia, doncs tu fot-la a treballar allà, no? Allà a la cuina d'allà, de l'hoteleta o del restaurant d'allà. Ara és, el cuiner, ser cuiner és una professió reputada, o sigui... La gent sent orgullosa, no?, dels seus cuiners, de la cuina, o potser en aquest país, perquè ens agrada celebrar les coses al voltant de les taules. Però jo crec que hi ha un canvi cultural també de reconeixement de la professió. Per tant, tenir la cuina oberta també vol dir donar-li un punt més de participació al cuiner. Això ha anat canviant. Abans coneixíem i teníem els noms dels caps de sala o dels propietaris de... Ara anem als restaurants i coneixem els noms dels chefs. És un tema molt cultural.
També jo crec que el arrodoneix una mica, i jo per exemple ho noto, com la gent. Perquè en aquesta taula que estem, a vegades hi ha gent menjant i saps que solen el noi i són cuiners perquè es passen tot el rato mirant, que els agrada. Hi ha qui no li agrada, hi ha qui
mira... Cuiners o cuinetes,
Però a mi, per exemple, la sensació que em dóna, a part de tot el que hem explicat del que m'agrada, també fa una mica més experiència, no? I després, doncs jo, el que vol acostar-se s'acosta, i el que no li agrada et saluda.
O simplement gaudeix de la parella o dels amics i no està pendent de la cuina.
Crees com una sinergia aquí darrere, imagina't quins adius moguent-se per aquí darrere, si no t'afecta pel soroll i l'aportació, al final és com un... com un punt, la cridada, ho mira i disfruta.
És com un paisatge.
Sí,
totalment. Pregunten si d'aquest projecte que vareu fer, si hi ha alguna cosa que sigui específicament allò mediterrània, empordanesa, costa brevenca, si es pot fer servir els colors, potser. Llafranc és molt blanc, vull dir que igual la cuina blanca...
Una discussió, jo crec que no va durar un dia, no va ser ni discussió. És una cuina molt blanca, potser és una mica laboratori, que algú ho ha dit, no? Però també buscàvem, o sigui, fa una pasta, una cuina. patinar. Són molt calés, llavors. Ostres, podem fer una cuina de colors, de ratlles, de no sé què, i que al cap de 5 anys estiguem esgotats? No, estàvem una cosa molt neutra, ha de durar. Ho ha dit, no sap si en veurà una altra de nova. Saps? Llavors, no estem responent a la teva pregunta. Local, mediterrani, no, la cuina local és el que fa ella, et posa el plat, o sigui, el seu producte és local i és de quilòmetre zero.
Sí, sí que és veritat.
Saps? Però no, en arquitectura, en aquest cas puc dir que no. I també puc dir que tenim projectes on hem apostat per això, eh?
Sí, sí que volíem, també és veritat, eh? Però al final, amb el tema normativa, anem com un laboratori, o sigui, la terra és com una pasta.
Això són...
Com molt...
Tenim neolit, el neolit és un producte que és un porcelànic de grans dimensions, vol dir que no té cap junta, que no hi ha brossa, les parets són revestides de neolit, el terra també ho és en aquest cas, tenim acer, o sigui, és aquesta part tant de laboratori.
Sí, sí que volíem posar-hi, a veure si responc. Això és l'únic que va quedar pendent
d'aquesta cuina. No ho tindrem aquí connectat, no?
No, t'ho tinc allò. Era un pintor, no era empordanès, però jo he viscut molts anys a l'Empordà.
Que té una paret preparada per quan vulgui venir a fer el mural.
Que són els quadres que tenim, i la idea era fer-la molt blanca. Jo crec que el motiu així ràpid, no sé si respon a la pregunta o no. El Casamar, també és veritat que construir les coses és car. En el cas ens hem basat, la meva mare té una mania xula, la meva mare diu, escolta, el blanc no passa mai de moda. I és molt net. I nosaltres, els colors que hem jugat al Casamar sempre, són tons molt, molt, molt clàssics, no? Diguem clàssics, el marronet, el blanc...
Xocolata, torradet...
També és veritat que amb això podem moure, i a vegades movem la terrassa, el menjador, i no passa mai de moda. Inclús, a mi el que m'ho molesta, com vas a vegades a locals i pots dir, hòstia, els alcoholejos aquells de vidre que es posaven fa... Bueno. Que pots catalogar molt, no? Que a tots ens ha passat, amb alguna peça a casa... Que
segurament, dius, sí, sí.
El pistatxo que vaig pintar la paret aquella perquè en aquell moment estava de moda i jo no saps com fer-ho per treure'l, no? Jo crec que els tons clàssics funcionen i aquí ens quedava pendent que potser era aquesta aportació empordanesa o local, que era fer com un mural, com una de les parets de les que veieu, no sé si les veieu. Sí. Però aquest senyor va tornar al seu país, va ser una mica dels teus plans, ja m'agrada, i al final dic, penjar un quadre és més fàcil que no.
Jo voldria dir amb aquest aspecte que això que ha dit ell, o sigui, és la mama, no? Té tendència a això, que no passi de moda el blanc, el no sé què, o aquests colors més neutres. Com a arquitecte, jo, per exemple, aspiro, i estic molt contenta quan algú ha anat a algun lloc i sap que ho ha fet la Nassaria, no? Però aspiro a que els espais denotin i reflexin el caràcter de qui és l'anfitrió. Això, aquest espai és el restaurant d'en Quim, no és el de l'Anna Sabrià. Per tant, ha de continuar sent l'espai que és ella, eh? O sigui, no pot ser que gestualitzem, eh? Sempre els arquitectes acabem tenint solucions tècniques, tics i tal, que potser, però que està bé que passi això, no? Que si destinar un altre restaurant que he fet jo, no volem fer un franquiciat. No?
Totalment d'acord.
Cadascú té el seu propi caràcter i ha de reflectir aquest caràcter. Sí.
I algun inconvenient, la cuina oberta?
Jo inconvenients, et dic, de l'ordre evidentment, el soroll, sí que és veritat que hi ha la cuina i hi ha una porta de vidre que quan la liem molt la poso. I es tenca. Però és veritat, inconvenients personalment, ens obliga...
Ja. O sigui, una cuina té una extracció superpotent, que hi ha un soroll remanent, tot i que tenim un sostre acústic, diguéssim, ja perquè absorbeixi bastant el soroll propi, clar, el dringar d'unes copes, de coberts, hi ha molt soroll.
No hi ha hagut. El problema que també és veritat, i això no sé si algú pregunta per restaurant o no, obliga a socialitzar més. I això és veritat. A mi ja m'agrada, però hi ha serveis que et passen a saludar més rato que cuinant.
I a ser ordenat, t'obliga un munt de coses, a ser ordenat, a ser polit.
Però...
Sí, totalment.
A riure el dia que t'has aixecat amb mal humor.
Jo només algun dia, el dia que cuina, el pensamiento de la cuina oberta. Pero claro, y era yo, hey, hola, hola, ¿qué tal? Silencio, pensaba per dintre.
Avui no, avui no.
Pensava, hòstia, no, no tinc cap cortina per poder. Però jo crec que seria l'únic que tot mica coses divertides, inclús a tu, el repte de tenir. A mi, per exemple, també em quedava un restaurant. Aquí la gent ve a veure, ve a l'Alemanya a menjar. Però també m'obliga a mi, després, clar, la persona que ho pregunta, no està disposat. Ah, entres en un joc diferent, però jo el repte aquest m'agradava. També és veritat que potser jo soc molt... Vull obert ara, i la porta ni porta, que la gent entri. També quan hi ets, però no, poc ho canviaria. No canviaria res, i això és el que pot ser el que més m'ha agradat, del fet de trobar-me, que els meus companys també puguin conèixer els clients i que el que li agradi entri, i el que no li agradi o no sigui més de cuina, es tregui el cap, et saludi i passi.
I ja està. Perfecte. Ai, Dolors.
Sí, ara? Sí. No, dic, un dels atractius de les persones que ens visiten de fora, dels altres països, sobretot, d'aquí, és, evidentment, el tema gastronòmic, al qual hi afegim actualment el tema de la presència espacial d'aquests espais gastronòmics, no? Que són multiformes, molt variats. Recordem una mica els bars-restaurants dels anys 70 com eren, eh? Tots aquells que tenien papers de terra, sucres, aquells bars que hi havia aquí aquell moment, no? Aquells lavabos també, aquells lavabos també històrics. Com això s'ha transformat d'una manera i ha crescut amb molta creativitat, amb molta varietat, i que composa en si mateix un element de promoció turística molt gran, no només és a dir, els espais físics que avui acompanyen els espais gastronòmics són enormement variats, són molt rics, són molt interessants, i celebrem que hi hagi algunes persones que estiguin especialitzant-se en això, perquè en realitat és una de les parts més mirades, això ho veiem amb les fotos que penja la gent que ens visita a les xarxes socials. És una de les fotografies més importants, són els espais gastronòmics. I per tant, doncs, agraïm avui la presència, si no hi ha més preguntes, de l'Anna Sabrià i d'en Quim Casellas, que ens han ofert doncs, aquesta oportunitat. No sé si en Joan Ferrer vol fer alguna pregunta, que veig aquí que està com esperant. Joan? Treu el micro.
Trec el micro, eh?
Sí.
Estic d'acord amb l'espai, eh? Jo crec que quan vaig a menjar, jo m'agrada que l'espai sigui agradable, eh? Que l'espai sigui acollidor, que es pugui parlar i menjar bé, que no hi hagi un estrès, no? I de molts altres convidats començant. Jo volia dir, perquè he fet un viatge a la zona d'Almeria i he estat en l'Ejido. L'Ejido he parat, on hi havia els famosos, on hi ha tot el mar de plàstic, no? I m'ha portat una sorpresa perquè vaig visitar els mars de plàstic una experiència que diu Crisol, té 4 hectàrees de mar de plàstic, aquesta família. La persona que ens va atendre durant 4 hores va ser espectacular, com es va atendre, i ella col·labora amb la Universitat del País Basc en el tema de gastronomia. I ella deia, els cuiners, sobretot els cuiners de l'alta cuina, diguéssim, no coneixen les matèries primeres. No coneixen com es produeixen. No coneixen el valor que tenen. No coneixen els seus gustos i com es poden tractar. Diu, jo el que faig, diu, com productora, és acostar als cuiners la realitat de les matèries primeres. I ara la reflexió faig la següent. Des del punt de vista arquitectònic, des del punt de vista de cuiners, com s'haurien de presentar aquestes matèries primeres? Hi hauria d'haver una petita recepció o expositor, com una sala més o com un racó més? Això, i de parat, i després com s'haurien de presentar aquestes matèries primes? Perquè a vegades diu l'alta cuina, no? Diu, a vegades es perden i no es valoren, diguéssim, la matèria prima en si mateixa, no? I es perd en el que és l'elaboració del plat. I em va fer reflexionar aquesta dona, dic, doncs té bastant raó, no? Per tant, del punt de vista de l'arquitectura, no? Perquè és la cuina oberta, i la cuina oberta, lògicament, veu les persones treballar, veu la matèria primera, però hi hauria d'haver algun tipus d'expositor, jo pregunto amb en Quim i li pregunto amb l'Anna, com a arquitecte, perquè veig que han parlat de molts espais que han de tenir uns restaurants. Aquesta és la petita reflexió que jo transmeto a partir d'aquesta dona del Crisol, que m'ho va dir. Gràcies.
Totes les professions, generalitzar és complicat. Vale? Jo crec que justament dir-li a en Quim que un cuiner d'una estrella Michelin no té coneixement del producte, pues no estava parlant d'en Quim. Devia estar parlant d'alguna experiència que ha tingut ella. No? Però ho deixo aquí i en Quim que t'expliqui quina és la relació d'ell i, per exemple, de tota la cuina de l'Empordanet amb els productors de la zona. Vale? Perquè aquesta noia el que ha de fer és venir aquí, conèixer l'experiència de l'Empordà i extrapolar-la a la resta del seu territori. Però el tema que dius tu del producte, doncs jo crec que hi ha establiments per a moltes coses. No? No sé si el restaurant és el lloc on hem d'exposar aquest producte, però probablement estan de moda els corners, i quan dic corner vull dir, és la botiga d'alimentació o la cafeteria que té producte de venda, l'espai de bicicletes que té la cantonada de bar i era lloguer de bicicletes però tinc el producte de les samarretes o el no sé què. Per tant, és possible que algun tipus d'hotel acabi generant, per exemple, turismes rurals, altre tipus d'establiment que hi hagi restauració, evidentment, si conec petits hotels de l'Empordà que tenen els seus propis productes i, evidentment, tu tindràs la mel que produeixen en els seus boscos, no? O les olives o l'oli. Per tant, jo crec que no cal generalitzar, però és cert que ens podem acostar o que és una oportunitat bona per acostar el producte de la zona, no? Que sí, que la restauració ens dona aquestes oportunitats. Ens dona aquestes oportunitats i, per tant, recullo aquesta reflexió per futurs projectes.
Joan, què tal? Jo res, També és veritat que jo una part pot ser de raó. No ens va passar un cas, per exemple. El tema del producte, jo intento conèixer al màxim el producte. Sí que és veritat que se'ns escapen coses. I ens va passar amb la cuina d'Empordanet fa poc. Jo compro vaixella quasi cada any, vale? per poder donar de menjar. No és d'allò. I compro una part de Port-Ramsa, que tots més o menys la coneixeu, i faig algun artista local. Amb la sorpresa que es va fer com una fusió de ceramistes de la Bisbal i cuiners. I clar, la meva sorpresa és quan al final dius, a vegades compro plats de fora, a Itàlia, i et dones compte que a vegades a la Bisbal hi havia 12 artistes ceramistes que feien plats molt macos. No? I aquí sí que és veritat que a vegades la pregunta era, escolta, i a ningú se li va ocórrer presentar-se abans. En Quim Casellas es podia preocupar també d'anar més a la Bisbal i conèixer-los. O sigui que és veritat que tots estem una mica amb el
temps. I els ceramistes de venir-los a presentar. O sigui, també hi ha...
Això ens passa...
Hi ha parts passives i parts actives.
Perquè és molt interessant el que has comentat. És veritat. Jo crec que quasi tots els meus companys de feina estem intentant conèixer al màxim. Jo estic ara en un tema de peixos també marcant per saber més. Inclús perquè el que expliquem al client està molt intrigat. O sigui, el client ja no és un client senyor que se senti menys, és un senyor que és curiós, que ha fet formació de formatges de vins, que sap de cuina, que sap de l'astronomia, que és més... I clar, a mi m'obliga a posar-me les piles. Sí que és veritat, jo estic parlant per una part. Segurament que té raó aquesta senyora. Però aquí també invito que els productors de vegades és molt fàcil com s'acostin. Perquè és un tema de tempo a vegades, I què és això? Jo et volia parlar de casos que jo he vist, xulos, que es fusiona la presentació, que l'Anna més o menys ho ha explicat. Un és Casa Maller, un dels que em passa amb el cap, que està molt de moda ara, que fa servir quasi la fruita i les verdures de mobiliari, no? Sí que és veritat que això l'Anna potser ho sap més que jo. Hi ha, per exemple, el MoMA, que és també com un tancament de cercle de la poma, han fet com un petit botiga, que la Ribes, bueno, que són tots els seus ingredients. També jo crec que hi ha una cosa. que si jo monto un atrezzo de fruita i de verdura que serveix de decoració al meu local, la fruita i verdura es fa malbé. I com l'efecte pot ser maco, si la fruita està brillant, si la fruita és fresca, l'efecte també pot anar una mica en contra. Sí. O sigui que jo això entenc més que són locals amb, no sé, amb un moviment molt, molt, molt bo, bo, com una rotació. Jo aquí, per exemple, jo l'hivern, si tinc que posar dos tonelades de taronges perquè quedin maques, a mi se'm farà malbé i no li trauré el fruit que pot ser un cas ametller o que pot ser un cas així.
Jo,
no
sé si m'explico. De la teva reflexió, el que n'extrec és que el discurs ha de ser sempre sòlid. I, per tant, sí que recullo que, per exemple, un establiment que estigui dient que està donant productes de quilòmetre zero, la cadira no l'anem a comprar a la Xina. No? O sigui, podem buscar un cisteller que ens faci unes peces. O sigui, com més que aquesta línia argumental s'aguanti, que no es quedi només al plat, que també englobi l'arquitectura, no? La pregunta que m'han fet, que ens han fet de la cuina, no? Doncs en aquest cas no, o sigui, estem parlant de tecnologia pura i dura, des del meu punt de vista. Però tenim el cas d'un petit hotel que es diu Can Liret, on els treballadors, tots els industrials que van participar allà eren del mateix poble o comarca, que els paviments són fets a la Bisbal, que la pica la van fer amb un ceramista de la Bisbal i és només disseny nostre i que te l'hem tret d'allà, que la persiana de cordill és la de tota la vida i que l'han fet a Palafrugell, que les il·luminacions, doncs la bombeta no, però la mampara també és feta per artesans de la zona. Per tant, quan comences un projecte de zero, aquests arguments es poden extrapolar i es poden estirar i han de tenir aquesta línia, no? Quan intervenim en edificis com aquest, que ja hi ha unes preexistències, doncs juguem amb altres factors. O en aquest cas no era aquest el fil argumental, no? O sigui, estàvem buscant l'altre, aquesta connexió, aquesta obertura, aquesta confiança del comensal, la visualització, el que ell sortís a fora. Per tant, també jo d'això no n'he fet una batalla o no defenso el meu estudi d'arquitectura parlant de que som un estudi ni sostenible ni ecològic. I segurament el que més m'hem servit és sentit comú i moltes d'aquestes pautes que existeixen i que posem etiquetes les fem servir constantment. Però a mi m'agrada dir-ne sentit comú, racionalitat, no ho sé, caràcter empordanès.
Gràcies, Joan.
Merci.
Mireia? Crec que hauríem d'anar tancant perquè no veig més preguntes.
No n'hi ha més, de moment no.
Vale. Doncs donem les gràcies a la Mireia, donem les gràcies a l'Anna Sabarià i donem les gràcies a en Quim Casellas per aquesta xerrada que ha sigut molt, bueno, molt xerrada, que està molt bé, que ens ha donat algunes idees sobre aquesta conjunció de treball junt, que és important, i sobretot com a exemple d'una cosa que està molt valoritzada, que és aquest element de treball conjunt entre el cuiners i els restauradors, diguem-ne, i els arquitectes, dissenyadors, creadors i d'espais físics que acollin tot aquest element. Esperem doncs, que la diversitat i la varietat es mantinguin, que hi hagi una cultura creixent sobre aquest aspecte que també ens honora com a territori i que el transmetem a fora, encara que no ens en donem tanta compte, molta més compte, com he dit, els que ho recullen dels de fora que veuen això, que tinguem, que ens anem obrint, que s'acabi el Covid aviat, que puguem anar a sopar, sobretot a sopar fora, que estem molt enyorats al sopar, sisplau, que puguem sopar molta estona fora, llargs sopars, i moltíssimes gràcies per ser aquí. Recordeu que penjarem que és la xerrada a la plana de la càtedra Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge Sant Antoni. És una plana web que podeu trobar-hi també tot l'anterior que hem fet. Una plana on hi ha participat doncs, des de Màxima Botura, Jordi Cruz, Gastón Acurio, evidentment Joan Roca, les cuineres, vam fer una sessió sobre dones, dones i gastronomia molt interessant, periodistes, enòlogues, comunicadores, etc. I d'arquitectura vam fer també un diàleg amb Carles Ferreter i que va estar entrevistat per Joan Maria Viader i el Saíbar. I bueno, doncs tot això es pot recollir, que també és una manera de que es visiona a posteriori i que va donant doncs, els seus punts de vista i comentaris. I moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.